Centenars de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys i famílies es manifesten a les Balears per desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i aconseguir millores salarials en el sector. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Educació xifra el seguiment de la vaga general en un 35%, una vaga que està convocada arreu de l'Estat. El sindicat Comissions, UGT i l'Estell, en canvi, eleven aquesta xifra fins a un 70%. Segons la Conselleria, Menorca i Formentera són les illes on el seguiment ha estat més massiu. Pep Arramis és responsable de la Federació d'Ensenyament de Comissions.
La regulació del sector 03 a nivell de normativa i a nivell de decret de mínims i que el 03, que està inclòs en l'etapa educativa del 06, se la tracti a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
Tot d'una connectam amb el centre de Palma i Ciutadella, on han aplegat mig miler de persones i 200, respectivament, també més de 1.000 centenars s'han concentrat a Vara de Rei i Eivissa. És dijous, dia 7 de maig, i continua activada l'alerta taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groga a la resta d'illes, unes alertes que no han deslluït aquestes manifestacions. Com a mesura de precaució, s'han posposat, això sí, les activitats a l'aire lliure i la inauguració de la Fira Eivissa Medieval, i s'han tancat alguns parcs municipals de Palma. L'aeroport de Palma ha registrat també una desena de vols en retard. Sapiguem en aquesta hora quin temps ens espera per les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Idò, encara mantindrem la possibilitat de ruixats i de plogudes que, més que tenir grans puntes d'intensitat, poden presentar persistència aquesta pròxima nit. Per tant, les plogudes poden anar sumant alguns litres més i caurien fins a entrada matinada. A partir d'aleshores també coincideix en que es desactiva l'avís taronja per part de l'AEMET. En vista demà, mantindrem un ambient una mica insegur, perquè encara es poden produir alguns ruixats més locals, més dispersos, sense molta intensitat tampoc, però amb un dia en general bastant carregat de núvols. Poden veure qualque clariana, però en conjunt veurem més núvols que sol. Les temperatures demà no canviaran gaire, poden pujar qualque grau, no serà un canvi notable, i el vent bufarà en conjunt fluix de llevant en el cas de Mallorca i Menorca i de migjorn a les Pitiuses.
Gràcies, Dani. Precaució, per tant, si heu de circular per les carreteres. I les Balears mobilitzarà 15 milions d'euros en ajudes socials per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. Cristina Bauçà, bon vespre.
Bon vespre. Es tracta de més de 20 mesures que complementaran el primer paquet econòmic destinat a les pimes i autònoms. Les noves ajudes, que s'aprovaran demà en Consell de Govern, estan destinades a les famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. La presidenta Marga Proens, després de la conferència de presidents.
Quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
Seran ajudes per a la conciliació, s'incrementen les beques menjadors i el bo social tèrmic augmenta en un 30%.
I el creuer afectat per l'antivirus fondejarà i no atracarà el port de Tenerife. L'evacuació es farà amb una llanxa per reduir el risc de contagi.
Així ho ha explicat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, després de reunir-se amb el Ministeri de Sanitat. L'Organització Mundial de Salut ha confirmat que 5 dels 8 casos sospitosos del vaixell han donat positiu i apunta que l'origen del brot es podria haver organitzat, originat en un viatge ornitològic.
Prior to boarding the ship, the first two cases had traveled.
El director Tedros Adhanom ha explicat que els dos primers casos havien viatjat per Argentina, Xile i l'Uruguai, on podrien haver estat en contacte amb la rata coneguda per portar el virus. La companyia del creuer diu que no hi ha més persones amb símptomes a bord.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal Últim, els detalls per a les semifinals de la Champions. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma s'enfrontarà demà a l'Etoile Valois quan siguin les 8:30 del vespre amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El Palma s'ha fet 0 des de dimarts i ja ha entrenat a l'escenari del partit, on cercarà fer història aconseguint la classificació per a la que seria la quarta final de Champions consecutiva. En futbol, el Real Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell a rebre l'equip a les 12 del matí en la seva arribada a Son Moix. Els vermells cercaran contra el Villarreal fer una passa molt important de cara a la permanència. I en bàsquet, demà vespre, al Palau Municipal d'Esports de Son Moix es viurà una autèntica final per la permanència primera FEB entre els dos representants mallorquins, el FIBO i Mallorca, i el Palmer Bàsquet.
I un apunt de servei. Connectam amb la sala de coordinació de la Direcció General de Trànsit perquè un accident causa retencions a l'autopista d'Inca, direcció la capital del Reguer, Dani Femenia. Bon vespre, quina és la situació?
Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobam tràfic lent i durats intermitents a Sena Creta, autopista d'Inca en sentit Inca, des de l'altura de Son Romanell fins a Costa de Son Cor, degut a un accident. També se m'ha vint, via de cintura en sentit aeroport, des de l'altura del polígon de Son Valentí fins a l'enllaç amb l'autopista Llumalló, i se m'ha d'anar autopista Llumalló en sentit aeroport des del Palau de Congressos fins al polígon de Son Oms. Això està per ara, bon vespre.
Gràcies, Dani. I a Barcelona se celebra d'aquí a mitja hora la gala dels Premis Sonor, els guardons que reconeixen els millors podcasts en llengua catalana i on el podcast d'IB3 Les Desaparicions, liderat pel periodista Joan Cabot, opta a dos premis. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Educació xifra el seguiment de la vaga general de les escoletes de 0 a 3 anys en un 35%, una vaga que està convocada arreu de l'Estat. El sindicat Comissions, UGT i l'Estell, en canvi, eleven el seguiment fins a un 70%. Segons la conselleria, Menorca i Formentera són les illes on el seguiment ha estat més massiu. Entre les reivindicacions del col·lectiu, desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i aconseguir millores salarials. Hores d'ara hi ha mobilització en què estaven en marxa des de les 6 de l'hora baixa a totes les illes. Sapiguem si continuen en marxa en aquesta hora. A la plaça d'Espanya de Palma hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quantes persones s'han aplegat aquí?
Bon vespre. Més de 500 persones ho han volgut deixar alt i clar aquesta hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma. Tot i la pluja, treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys, famílies i representants sindicals s'han concentrat entre xiulet, caceroles i pancartes per denunciar la situació que viu el sector i reclamar millores urgents. Les treballadores denuncien precarietat laboral, sou baixos, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avanços.
I ho vivim, que la pluja, ni els governants, ni els sindicats mos impediran alçar la veu davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
Estan fanats perquè volem visibilització, volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
Des del sindicat UGT, el seu portaveu, Jaume Coll, ha volgut agrair a totes les persones que avui s'han desplaçat fins a la plaça d'Espanya malgrat la pluja per donar suport a la protesta. Coll també ha reclamat al govern autonòmic que posi ordre, diu, en el sector i que s'impliqui per desbloquejar la situació que viuen les treballadores de les escoletes.
Per això el que demanem avui, a part de donar gràcies a totes les educadores per l'esforç que han fet per posar-se de vaga i amb el dia que fa venir aquí, donar-se gràcies a les educadores i demanar a l'administració que d'una vegada per totes posi un pot d'ordre a 0-3 a nivell autonòmic, perquè està molt bé tot el tema de la gratuïtat per 0-3, però han començat la casa per la teulada.
Una altra de les reivindicacions centrals de la jornada ha estat la necessitat de desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i millorar les condicions laborals i salarials del sector. Des de Comissions Obreres, la seva portaveu, Pepa Ramis, ha insistit en la importància de reduir ràtios, reforçar plantilles i garantir unes condicions dignes per als professionals.
La negociació es desbloqueix del conveni autonòmic, la regulació del sector 03 a nivell de normativa i a nivell de decret de mínims, i que el 03, que està inclòs en l'etapa educativa del 06, sigui o se la tracti a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
La concentració arriba després d'una jornada vaga que, segons els sindicats, ha tingut un seguiment d'entorn al 70% a Silles. Els convocants esperen ara que la pressió exercida avui als carrers serveixi per reactivar les negociacions i aconseguir avanços reals en les properes setmanes. Sandra Serres, del sindicat Estell.
El moviment 03 està molt organitzat, per xarxes hi ha molt de moviment i ni la pluja els atura.
Una mobilització, la d'avui, que s'ha fet de manera simultània arreu de l'Estat i també a totes les illes, en concentracions a Palma, Eivissa i Ciutadella, en una jornada en què el sector ha volgut fer visible el seu malestar.
Gràcies, Victòria. De fet, a Eivissa, a Vara de Reis, s'han aplegat més de mig centenar de persones. Alguns dels participants duien cartells on s'hi podia llegir "Atenció a les necessitats dels infants com amb una educadora no és realitat" o "El 0 a 3 no és un aparcament, és educació, és vincle". També hi ha hagut a Menorca concentracions, han aplegat 200 manifestants, han estat a la plaça d'Esborna Ciutadella. Ramiro López.
La pluja ha aturat les reivindicacions de les 200 persones que s'han reunit a Ciutadella per demanar millores en l'educació 0-3 anys. A la plaça d'Esbons s'han reunit educadores, famílies i simpatitzants. Paraigües en mà, xiulets en boca i baix la pancarta de "Visibilitzem el 0-3, aquí comença tot", han marxat per la plaça i tot seguit s'han explicat casos particulars per denunciar les situacions que viuen famílies i educadores. A Menorca el seguiment de la vaga ha estat del 80% i un 70% de les famílies no ha duit els infants avui a les aules. Escoltem a Mandy Mir, una de les organitzadores, i alguns pares assistents.
El que volem és dignificar l'etapa 0-3. Volem que s'entengui que és una etapa educativa, que hi falten recursos.
Com dèiem, el principal reclam és desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic, una mesura que assegura el conseller d'Educació, Antoni Vera, queda fora de les seves competències. Insisteix que són els sindicats i la patronal els qui s'han de seure a negociar.
Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic perquè no és una competència nostra. Si fos nostra o d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
Són les 7 i 12 minuts. I a aquesta hora continua activada l'alerta taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groga a la resta d'illes. Com a mesura de precaució s'han posposat les activitats a l'aire lliure i s'han tancat els parcs de Palma. L'aeroport de Palma també registra una desena de vols amb retard.
Entre els actes ajornats a demà hi ha la inauguració de la fira a Eivissa Medieval, que havia de tenir lloc avui hora baixa. A Palma s'han tancat els parcs de la Ribera, Can Terrers i Bellver, així com el passeig de Sagrera, almenys fins demà a primera hora. La Direcció General d'Emergències ha enviat les notificacions i recomanacions pertinents als municipis perquè prenguin les mesures que considerin necessàries.
La EMM manté la vista taronja al sud de Mallorca fins les 4 de la matinada amb precipitació que poden acumular 30 mil·lilitres en una hora. La resta de l'arxipèlag, l'avís és groc pel mateix motiu. Sigui com sigui, el pronòstic és arribar a una acumulació d'aigua de 60 mil·lilitres en 12 hores a totes les illes.
És un temporal terrible en ple mes de maig, després de dies de molta bonança, fins i tot de setmanes amb sol i temperatures càlides. Avui, turistes i residents es mostraven sorpresos pel canvi de temps tan marcat.
Yo encantada con el tiempo, pero para los turistas es verdad que un poquito no bien para ellos, porque vienen desde lejos gastando su dinerito, entonces...
Esperaba que el clima estuviese más favorable, con sol, para meterme al agua, tomar sol... Sí.
Sí, bueno, voy a aprovechar lo que queda hoy del día y si no me pilla la tormenta, pues en la playa estaremos un rato.
I en plena de successos ha estat localitzat un jove de 27 anys mort a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratx en direcció Palma, prop del túnel de Gènova. Tot apunta que el vehicle hauria sortit de la via a nit, però no ha estat trobat fins avui matí.
La hipòtesi és que el turisme conduït per la víctima hauria sortit de la via i a causa de la ubicació i la manca de visibilitat del lloc, el sinistre hauria passat desapercebut. Un altre conductor ha avisat que hi havia un cotxe atrapat entre els rails. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques. Fins a la 1:15 del migdia no han pogut fer l'aixecament del cadàver.
I el Consell de Govern aprovarà demà més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En total, govern i consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros que van dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha anunciat la presidenta del govern, Marga Proens, després de la conferència de president que ha tingut lloc avui a Formentera.
Proens ha explicat que aquestes mesures complementaran el primer paquet econòmic de 160 milions d'euros aprovat recentment pel govern per protegir els sectors econòmics, les pimes i els autònoms davant el context d'incertesa internacional i l'augment de la inflació.
Nosaltres feim polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i feim polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
Però ens ha detallat 5 blocs diferents d'ajudes, unes d'ajudes directes a les famílies i preveu, entre altres, un increment de les beques menjador i dels ajuts per la conciliació o la protecció dels menors.
En aquest bloc també s'inclou la revalorització de la pensió no contributiva, la renda social garantida i la renda d'emancipació. Un segon bloc preveu una inversió de 3 milions d'euros per reforçar els serveis socials municipals. També hi haurà ajudes al tercer sector perquè puguin aplicar els programes d'atenció a persones amb discapacitat, dependència, trastorns mentals, malalties neurodegeneratives i menors en situació de vulnerabilitat, a més d'ampliar els fons destinats al programa de garantia alimentària. Així mateix, es mobilitzaran fons públics per garantir recursos residencials a col·lectius vulnerables i per impulsar la finestra social única, entre d'altres.
I un tema que no ha faltat en aquesta conferència de presidents ha estat el de l'habitatge. En aquest sentit, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat la cessió a l'IBAVI d'uns terrenys per construir més de 300 habitatges de protecció pública de vora al Velòdrom de Palma.
Cedirem uns terrenys ubicats a la capital que se pugui construir la major promoció d'habitatge públic de la nostra terra.
D'habitatge també ha parlat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, qui ha anunciat que la possibilitat d'adquirir bloc de pisos per treure'ls al mercat.
Obrirem una consulta pública perquè tots aquells que disposin de blocs de pisos i vulguin oferir-los ho puguin fer perquè el Consell Insular de Menorca es pugui adquirir.
La migració també ha estat un tema que s'ha parlat en aquesta conferència. Des de Formentera han advertit que l'illa ja no pot assumir una pressió que ja és estructural. Òscar Portes és el president del Consell.
Formentera no pot continuar gestionant problemes estructurals amb eines pensades per a situacions excepcionals. Necessitem un finançament estable.
I també s'ha donat a conèixer que repatrien a Algèria 5 menors migrants no acompanyats que estaven tutelats pel Consell d'Eivissa. D'aquesta qüestió n'ha parlat el conseller eivissenc.
Nosaltres demanem que no només es repatriïn aquests 5, sinó que segueixin fent gestions per repatriar els 70 argelians que també tenim en aquests moments baix tutela.
Declaració del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i el vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, no aclareix si utilitza vehicles oficials per temes personals. Ha tractat de justificar avui dient que sovint els empra per a actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica. Una explicació que no ha convençut l'Esquerra, que en demana la dimissió.
Bestart admet que moltes vegades aparca els cotxes oficials al seu domicili per agilitzar la feina. També reconeix a
haver usat els vehicles sense els rètols oficials, un fet que, assegura, no es tornarà a repetir. En tot cas, el president del Consell ha donat ordre que a partir d'ara els cotxes hauran d'estacionar-se al vespre al pàrquing oficial. Vestart ha reconegut que empra aquests vehicles durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a la seva agenda i que el seu departament no du un registre de les sortides.
Els dissabtes i els diumenges, tots els dissabtes i diumenges, vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tenc qualque activitat que no tenc per què, és veritat que no està publicada en la agenda, però basta veure recursos de premsa, perquè vull dir, cada vegada que hi ha carreres i tot això estan polades.
Segons els arguments que ha donat avui a la Comissió de Transparència del Consell, l'Esquerra considera que el vicepresident s'ha rigut dels mallorquins. Mentre esperen el resultat dels informes del Departament de Medi Ambient i dels serveis jurídics de la institució, el PSIP i Més per Mallorca demanen la seva dimissió.
La socialista Catalina Cladera assegura que Vestart s'ha votat els protocols i l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló lamenta que no hagi donat cap resposta clara a la comissió.
No se pot votar a ell cap tipus de registre. Si emplea cotxe oficial en xòfer, ho fa xòfer. Si és un cotxe que no té xòfer, s'ha de fer. O és funcionari, o en aquest cas el càrrec que l'emplea. Per tant, ell s'ho ha votat clarament.
Però ha fet unes valoracions genèriques i la conclusió de que ell és l'únic que fa feina no mos ha convençut perquè no mos ha donat ni una sola explicació de quin ús fa d'aquest vehicle públic.
El PI ha demanat que els informes sol·licitats arribin el més aviat possible i el PP diu que no farà cap judici previ, però deixa clar que si hi ha incompliment del codi ètic, Vestart ho haurà d'assumir. Són Antoni Sales i la popular Núria Riera.
Volem que no només donis informació al senyor Vestart, que l'ha de donar, sinó també al senyor Galmés de tot allò que sigui necessari. El que no pot ser és que la gent perdi la confiança en la institució política del Consell de Mallorca i perdi la confiança en els polítics que ens han de representar.
Li han dit al senyor Vestart que haurà d'assumir les responsabilitats individuals concretes i exhaustives que determinin aquests informes.
Durant la Comissió de Transparència, Vots ha defensat Vestart i ha subratllat que ha comparegut de manera voluntària i que ha donat prou explicacions.
El creuer afectat per l'antivirus no atracarà el port de Granadilla de Arbon a Tenerife. Finalment, diumenge a migdia, quedarà fondejat en alta mar per minimitzar el risc de contagi i l'evacuació es farà amb una llanxa.
Així ho ha explicat el president del govern de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, després d'haver-se reunit amb el govern espanyol.
En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, assegura que no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
Estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
Pel que fa als 14 espanyols a bord del creuer, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assegurat que hauran de fer quarantena obligatòria si el cas concret ho determina.
Llegaran a l'hospital, seran analitzades i a partir d'ahí se tomaran les decisions. Però, ja ha dit la ministra Mónica García que, lògicament, siguiendo los protocolos y las reglas de la sanidad, esa cuarentena será en los casos que así se determine por las autoridades científicas obligatorias, así se determina.
Por lo tanto, no será voluntaria, como decía la ministra.
En los casos en que sea preciso, será lógicamente una cuarentena obligatoria.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha detallat a la cadena SER que el seu departament ja prepara un informe jurídic per avalar les quarantenes obligatòries.
E instrumentos legales según la Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Sí, tenemos los instrumentos legales.
Una de les informacions més destacades d'avui Hora Baixa és que l'origen del brot antivirus es podria haver originat en un viatge ornitològic.
El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que els dos primers casos havien viatjat per Argentina, Xile i l'Uruguai per observar aus abans d'embarcar-se en el creuer.
Prior to boarding the ship,
Ha dit que varen viatjar a llocs on hi ha la rata coneguda per portar el virus. Així mateix ha dit que col·laboren amb l'Argentina per conèixer quina ruta va fer la parella.
Unes declaracions que ha fet en la mateixa compareixença en què l'OMS ha elevat a 5 els casos confirmats d'antivirus i sospiten de 3 contagis més. Això quan els 3 afectats que varen evacuar a Cap Verd ja són als Països Baixos i una hostessa del vol en el qual va intentar viatjar des de Johannesburg. La segona víctima mortal ha estat hospitalitzada a Amsterdam.
Per altra banda, 2 britànics que varen desembarcar a Santa Helena s'han autoaïllat de manera preventiva. Formen part del grup de 30 persones que varen baixar del vaixell el 24 d'abril, dies abans que es notificés el primer cas confirmat. La companyia fa feina per contactar amb tots els passatgers i la tripulació que varen desembarcar en les diferents escales des del 20 de març al 4 de maig.
I enmig d'aquest contest, la comunitat científica continua demanant calma a la població. El coordinador de la unitat d'infecció hospitalària de Manacor, Xavier Mesquida, no veu possible que es repeteixi una pandèmia com la del Covid.
S'ajunten moltes persones a dins un espai tancat, per tant, facilites molt la transmissió. Hi ha hagut aquests casos. Si això no hagués passat dins d'Escloé, probablement tu i jo ara no estaríem xerrant d'això, perquè no mos hauríem enterat, perquè seria uns dels més casos que hi ha.
La consellera de Salut, Manuela García, ha empatitzat en la postura del govern canari i reclama a l'Estat un protocol propi en cas d'antivirus per al 2 Arxipèlag per tenir en compte, diu, la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
En un archipiélago todo cuesta mucho más y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones, pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
I actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Entre l'abril de 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones. Clàudia Mallia.
Gairebé 1 milió són espanyols i 276.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació amb abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que els espanyols. Per illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera en registra 12.000.
I les Balears varen ser la comunitat autònoma amb més percentatge de compres d'habitatge per part d'estrangers en el primer trimestre de l'any, amb un 28%, segons les dades publicades avui pel Col·legi de Registradors de la Propietat.
En el conjunt d'Espanya, el preu mitjà de l'habitatge va créixer un 8,9% interanual al març, fins a aconseguir els 2.429 euros per metre quadrat, la qual cosa suposa un altre màxim històric.
I no deixant de parlar d'habitatge, perquè el nou sindicat de llogateres de Mallorca promourà una campanya perquè tots els municipis puguin demanar al govern de les illes sa zona tensada i poder així limitar-ne els preus. És un dels principals objectius d'aquesta entitat ciutadana que es presentarà oficialment dissabte a Palma.
Segons el portaveu Òscar Martínez, el nou sindicat de llogateres neix amb la voluntat de donar veu als llogaters per poder actuar en nom de tots i millorar les condicions de negociació amb els propietaris.
No naixem amb la voluntat de crear conflicte ni d'enfrontar-nos a ningú, sense tampoc amagar-nos davant d'aquestes situacions. La realitat és que actualment parlem del mercat immobiliari, però no existeix un mercat perquè hi ha una sèrie de persones que són les que determinen les normes i altre grup de persones que som els llogaters en els quals o callem o marxem.
Respecte a la derogació de la pròrroga de la llei de lloguer, diuen que és per manca de voluntat política i no descarten accions reivindicatives.
L'Associació Espanyola contra el Càncer té repartides avui una trentena de paradetes arreu de les illes per tal de recaptar fons. El 7 de maig és per a l'associació un dia de col·lecta per poder continuar invertint en la investigació i en el suport dels afectats del principal problema sociosanitari de les Illes Balears.
Només a les illes, l'Associació Espanyola contra el Càncer va dedicar més de 740.000 euros a la investigació el 2025. L'objectiu és arribar al 70% de supervivència el 2030. José Reyes n'és el president.
com una entitat que es financia principalment a través dels seus propis recursos. Més del 90% del total dels recursos que utilitza l'associació procedeixen directament de donatius, d'activitats que desenvolupem i una part molt petita procedeix de fons públics. Per tant, això ens dona una força enorme per poder ajudar, per poder decidir de manera autònoma el que es vol fer.
Desenes de voluntaris participen en aquesta col·lecta, com n'Antònia, que ho fa des de fa 26 anys, i na Joana Maria, que ho ha fet els darrers 5 anys. Totes dues han participat avui en la recollida de fons a la plaça de Cor de Palma. Coincideixen que els costa captar donatius.
La gent no és molt receptiva. La gent que sol col·laborar sol ser gent que està a l'entorn de la gent que està afectada o estada o ha tingut un familiar proper.
Li costa bastant, perquè has d'anar darrere i explicant i això, però bueno, que de totes maneres molta gent passa.
Per fer front al càncer, la prevenció també és important. Fomentar hàbits saludables pot ajudar a evitar fins al 40% dels casos.
Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Centenars de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys i famílies es manifesten a les Balears per desbloquejar el conveni col·lectiu autonòmic i aconseguir millores salarials en el sector.
Mig miler ho han fet a la plaça d'Espanya de Palma, 200 al passeig d'Esborn de Ciutadella i més de mig centenar a Vara de Rei, a Eivissa.
Al final volem donar una educació de qualitat i així és impossible. Tenim uns sous precaris i bé, estem intentant dignificar la nostra professió.
Ja no només els sous, que també són superimportants, però és poder fer qualitat de feina, és a dir, poder atendre així com toquen els infants.
Educació xifra el seguiment de la vaga general en un 35%, una vaga, per cert, que ha estat convocada arreu de l'Estat i que els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estell eleven el seguiment, a diferència d'educació, fins a un 70%. Segons la Conselleria, Menorca i Formentera són les illes on el seguiment ha estat més massiu.
Continua activada l'alerta taronja al sud de Mallorca per pluges intenses i groga a la resta d'illes.
Com a mesura de precaució, s'han posposat les activitats a l'aire lliure i la inauguració de la fira a Eivissa Medieval i s'han tancat alguns parcs municipals a Palma. L'aeroport de Palma ha registrat també una desena de vols amb retard.
I les Balears mobilitzaran 15 milions d'euros en ajudes socials per pal·liar els efectes del conflicte de l'Orient Mitjà.
Es tracta de més de 20 mesures que complementaran el primer paquet econòmic destinat a les pimes i autònoms. Les noves ajudes, que s'aprovaran demà en Consell de Govern, estan destinades a les famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Seran ajudes per a la conciliació, s'incrementen les beques menjador i el bo social tèrmic augmenta en un 30%.
I el creuer afectat per l'antivirus fondejarà i no atracarà al port de Tenerife. L'evacuació es farà amb una llanxa per reduir el risc de contagi.
La companyia del creuer diu que no hi ha més persones amb símptomes a bord. Virginia Barcones és directora general de Protecció Civil del Govern espanyol.
No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
L'Organització Mundial de Salut ha confirmat que 5 dels 8 casos sospitosos del vaixell han donat positiu i apunta que l'origen del brot es podria haver originat en un viatge ornitològic.
Passen 2 minuts de les 7:30.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
Esports que, Marta, començant parlant de l'IES Balears Palma Futsal, que ultima els detalls per a la semifinal de la Champions.
El conjunt mallorquí s'enfrontarà demà a l'Etoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre amb l'objectiu de ser a la gran final de diumenge. L'enviat especial d'IB3 Ràdio, Gavi Fortesa, és de camí a Pesaro i volen saber la darrera hora de l'equip. Gavi, bon vespre.
Bon vespre des de l'aeroport de Bolònia. Ara tenim una estoneta de carretera fins a arribar
a Pèsaro, on des de dimarts està l'expedició de l'Illes Balears Palma Futsal per afrontar una nova Final Four de la Champions, la quarta consecutiva en l'historial de l'equip mallorquí. No hi ha massa novetats al voltant de l'equip. Avui de matí s'ha eliminat l'entrenament que tenia previst Antonio Vadillo i demà probablement també quedarà anul·lat aquest entrenament matinal, substituint-lo per una sessió de vídeo per tal de recordar els darrers detalls de l'equip rival de l'Étoile Levallois, l'equip francès, que serà el rival del Palma a semifinals. Tot està bé, hi ha bon ambient, ens diuen que hi ha molta il·lusió per aquesta quarta Final Four consecutiva de l'equip i no hi ha novetats esportives. És a dir, han viatjat 15 futbolistes, un d'ells, evidentment, quedarà fora de la primera convocatòria per les semifinals perquè l'acte només inclueix 14 jugadors per partit oficial. De moment, bon ambient a l'equip, que en aquestes hores ja està a punt d'entrar en el sopar i nit de descans per demà, posar-s'hi les piles i afrontar aquesta semifinal per un lloc a la finalíssima del diumenge. Bon ambient, il·lusió i confiança en l'equip d'Antonio Vadillo.
Gràcies, Gavi. El Palma jugarà el partit sabent qui és el primer finalista, perquè demà a les 5:30 s'enfrontaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal a l'altra semifinal. Recordem que l'Illes Balears Palma Futsal, l'Étoile Levallois, serà a les 8:30 del vespre i ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra el Villarreal, que serà el penúltim de la temporada a Son Moix. Al seu estadi, els vermells no volen deixar escapar cap dels 6 punts que resten en joc. El portuguès Samu Costa és conscient de la importància dels 2 partits que queden a casa.
Bueno, sí, es muy importante. Nos quedan 2 partidos en casa. Son 2 partidos pues, que tenemos obligación de ganar y vamos a pelear por todo, como te digo. Lo importante es mañana y día a día y enfocar lo máximo posible para el partido.
L'afició mallorquinista serà un factor clau per sumar 3 punts davant l'equip groguet.
Vamos a pelear el domingo pues como hacemos siempre. Sabemos que es un juego súper importante, pues el apoyo de la afición pues va a ser súper importante también y esperemos que vengan aquí pues apoyen mucho.
El club mallorquinista, mitjançant les xarxes socials, ha fet una crida avui a l'afició perquè a les 12 del matí i tots de vermell rebin l'equip a la seva arribada amb l'autobús a Son Moix. Per part seva, el Villarreal va tornar i ara baixa la feina després de gaudir de 3 dies lliures. Recordem que el conjunt de Marcelino ja té els deures fets i està classificat matemàticament per a la Champions. Per tant, el Mallorca cercarà aprofitar aquesta situació i més encara tenint en compte que els groguets només han guanyat un dels seus darrers 5 partits a domicili. El partit entre Mallorca i Villarreal començarà diumenge a les 2 del migdia a Son Moix i el podreu seguir en directe a partir de les 12 amb tota la prèvia a IB3 Ràdio. A Primera Federació, l'UD Eivissa vol acabar bé la temporada i per això té dissabte un partit decisiu contra l'Hèrcules per tancar de manera matemàtica un any més la seva participació a Primera Ref. Avui ha parlat l'entrenador Miguel Álvarez.
Un escenari on la gent apreta, si no le salen las cosas, apretan de verdad, y si le salen, pues apretan mucho más todavía. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de llevar el partido donde nosotros queremos, de que sufran con nosotros, de hacerle llegar a portería, hacer ocasiones.
Recordem que l'Hèrcules a Eivissa per signar la permanència dissabte a les 4:15 a IB3 Ràdio. Continuem amb més futbol, perquè la final de la Champions ja té protagonistes. El PSG s'enfrontarà a l'Arsenal el 30 de maig. L'actual campió de la competició va empatar a 1 ahir al camp del Bayern de Múnich, que va deixar el global de l'eliminatòria en 6-5. Escoltam el tècnic Luis Enrique.
Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
D'aquesta manera, a la final hi haurà duel d'entrenadors espanyols i de fet, també hi serà el mallorquí Rafael Pol, segon de Luis Enrique. Recordem que per part de l'Arsenal l'entrenador és Arteta. I a la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui a les 9 del vespre el partit de tornada de les semifinals. Serà al camp de l'Estrasburg. Els madrilenys el partit d'anada varen guanyar per 1-0. I en bàsquet, a la primera FEB, demà hi ha derbi per la permanència a Son Moix. A les 9 del vespre, Palmé Bàsquet i Fibui Mallorca s'enfrontaran a la darrera jornada de la Lliga Regular, un partit en què les mirades estaran també posades a Burgos, perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència matemàtica de tots dos conjunts mallorquins. Però, si d'altra banda el Tizona perd, el derbi mallorquí es convertirà en un dol a vida o mort. Qui guanyi se salvarà i qui perdi descendirà a la segona FEB. Sentim el tècnic del Palmer, Juan Idiez, i el del Fibui, Pablo García.
La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, es ambición, es hambre. Llegar hasta aquí, hasta este partido, con todas las posibilidades, ¿no?, de una salvación, creo que es un premio.
Yo creo que el equipo está mentalizado, todo el mundo tiene ganas de jugar este tipo de partido y la realidad es que no es un partido más y por eso no es una semana más, porque al final el partido pues va a definir la temporada, ¿no? Si nosotros ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo, el equipo se ha mantenido en la categoría que es el objetivo del club, y si perdemos, pues obviamente pues la temporada no será buena.
I també demà, a les 9 del vespre, l'Èstia Menorca, amb el play-off assegurat, s'enfrontarà a un Melilla que ja ha descendit a la segona FEB. El derbi entre Palmer i Fibui el podreu seguir en directe demà a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio. Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les obres del futur centre multiservei de Pere Guerau de Palma, l'antic cinema Metropolitan, començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sans del projecte guanyador l'han presentat avui al vestíbul de les sales que fa anys que romanen tancades. Han destacat que el nou edifici té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de la ciutat.
Durant l'acte han explicat que una de les claus del disseny és la flexibilitat dels espais i que el repte arquitectònic era ordenar serveis molt diferents entre si. El nou centre encabirà una comissaria de policia, un centre de salut, una escoleta, una oficina d'atenció ciutadana, un centre de dia, biblioteca, casal de barri, centre de majors, sales polivalents i un aparcament subterrani. Un passadís interior connectarà dos carrers i crearà una mena de plaça coberta dins l'edifici. L'arquitecte Martí Sans ha explicat que l'edifici de nou plantes tindrà també dues façanes diferenciades però integrades en l'entorn.
Plantegem dues façanes molt diferents. Una façana al carrer principal, diguem-ne, més abstracta o més institucional, i en canvi la façana interior de l'interior d'illa, més domèstica, més on es veu l'activitat, on es veu la visió, la vida a fora, les terrasses, no?
La inversió és de 14 milions d'euros i amb 8.000 metres quadrats serà l'equipament multiserveis més gran de Palma. A més, serà autosuficient. És Joan Fortuny.
Se tracta que des del disseny siguen capaços de fer que aquest edifici sigui supereficient. I això sumant-li uns equipos que siguin eficients, farem un edifici que quasi no fa consum.
Les plantes superiors tindran usos més versàtils i transformables pensats per donar resposta a l'evolució d'un barri densament poblat i amb una gran diversitat cultural.
I els autobusos del transport interurbà de Mallorca, el TIP, admetran animals dins una cistella de transport a partir de dia 7 de juny.
Segons les noves normes que ha aprovat el Consorci de Transports de Mallorca, cans, moixos, fures i petits ocells que no siguin de corral es podran desplaçar amb els seus propietaris. La regulació estableix que només es permet una cistella de transport per persona sense ocupar un seient a part del propi i continua prohibit l'accés al bus amb animals exòtics com ara rèptils, aranyes o insectes.
I Banyalbufar se suma als municipis que destinen aparcament d'ús exclusiu per a residents, sobretot durant la temporada turística. L'Ajuntament preveu que la iniciativa entri en funcionament a mitjan mes de juny.
El butlletí oficial de les Illes ha publicat la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les taxes de zona hora i ara s'obre un termini de 30 dies per presentar al·legacions. Es tracta d'una reivindicació dels veïnats, especialment pel port d'Escanonja, on s'aplicarà aquesta mesura que el consistori espera que pugui entrar en vigor a mitjan mes que ve. Joan Vives és el tinent de Batlia.
A dia d'avui l'aparcament sempre s'ha convertit en un gran problema, sobretot per als residents, que de cada dia veuen més difícil trobar lloc de vora o a prop de les cases, i creant aquesta zona SART el que se vol aconseguir és també prioritzar els residents que, i els turistes puguin aparcar a una zona més des de fora del poble, des del nucli urbà.
Una vegada entri en vigor la modificació, els veïnats podran tramitar la targeta amb l'impost de circulació o l'empadronament.
El consum de substàncies entre els estudiants de les Balears continua baixant i se situa per davall de la mitjana espanyola. Segons la darrera enquesta Estudes 2024-2025, els descensos més destacats es registren en el consum de tabac i cannabis, tot i que l'alcohol continua sent la substància més consumida entre els joves de 14 a 18 anys.
En concret, el consum d'alcohol en el darrer any ha passat del 72 al 64%, mentre que el tabac ha baixat gairebé 12 punts i el cannabis 10 punts respecte de les dades anteriors. Des de la Conselleria de Salut destaquen la importància de la prevenció i alerten del paper clau de les famílies. En aquest sentit, l'educadora social de l'UCA Jove, Antònia Teresa Albons, explica que alguns senyals d'alerta poden ser l'abandonament d'aficions, canvis d'humor molt marcats o alteracions del son.
Si no es cuida, va desarreglat, si contínuament es tanca la seva habitació, si abandona les aficions, si disminueix el rendiment acadèmic, si pateix canvis d'humor molt marcats, també si hi ha alteració de la son. L'adolescència és una etapa de canvis i no ens hem d'alarmar, però sí està pendents.
Precisament, Salut impulsa diferents programes preventius a escoles i instituts per treballar les addiccions i també l'ús responsable de les pantalles i les noves tecnologies.
I creix el consum de vapejadors i begudes energètiques entre els adolescents de les Illes. Molts joves ja els consumeixen en normalitat també dins els Instituts Cristina Tomàs.
Ciutadella ja ha aixecat enguany 7 actes per consum de vapejadors dins els instituts, segons Margarita Pastrana, policia tutor de Ciutadella.
També ens hem trobat en ignorància dels pares que es pensen que és una joguina i efectivament no és una joguina. I amb el tema de mostres, pues, que inclús pues, se'ls abouen per berenar. Un alumne que inclús li costava rendir, no? Que es vespre no podia dormir i resulta que per berenar pues, es bevia pues, un parell de llaunes de mostres.
El consum està completament normalitzat entre els adolescents. Un de cada 2 joves ho ha provat o en consumeix de forma habitual sense pensar en els efectes de la salut.
La gent pensa que es va, però és molt millor que el tabac.
Els experts alerten d'un canvi d'hàbits. Es fuma menys tabac i cannabis, però augmenta el consum de vapejadors. També s'ha detectat una baixada en el consum de begudes alcohòliques en favor de les begudes energètiques. Entre els 12 i els 16 anys, més de la meitat dels adolescents n'ha consumit durant el darrer mes i gairebé un de cada 4 les mescla amb alcohol. Alberto Borràs és subdirector de Projecte Home Menorca.
Una percepció de menys risc, que además és peligroso perquè además piensan que no lo hago bien, però no lo hago mal.
¿sabes? No ho hago tan mal como si fumase tabaco, como si fumase otras cosas.
Els professionals alerten que aquestes begudes poden provocar insomni, problemes de concentració i afectar la salut cardiovascular i mental. I recorden que els vapejadors també creen addicció i contenen substàncies tòxiques presents en dissolvents o detergents molt perjudicials per als pulmons.
I fa temps que en parlant de la intel·ligència artificial i de veges a les aules i obliga a canviar la manera d'ensenyar i també d'avaluar l'alumnat. Ho han dit experts avui durant una formació docents de les Illes Balears.
Un centenar de mestres i professors delegats de tecnologia de centres públics i concertats se submergeixen en la intel·ligència artificial. L'objectiu és aprendre a elaborar nous materials i emprar-la per reduir la paperassa. També com enfocar la nova docència a MIA. És Javier Itolo, mestres, i Sònia Marzo, directora de capacitació DIA de Microsoft.
Som poc conscients de què poden fer amb aquestes eines d'intel·ligència artificial. No? Hem vist problemes burocràtics, de programacions, de vegades una ajuda important.
Sí que comencem a tenir alguns alumnes que ja quan els demanes una cosa, el primer que fan és acudir.
El reto no es encontrar si lo han hecho con IA o no, sino qué se hace con eso. O sea, no importa que un trabajo se haga con IA, es que la evaluación no tiene que ser lo que han traído con la IA, la evaluación tienen que ser las preguntas que yo le hago sobre ese trabajo.
I més de 5.000 alumnes de primària i secundària participaran en la Ciència per a tothom. La fira serveix per acostar la ciència i els experiments als escolars. Serà fins dissabte al campus de la UIB.
Microscopis, telescopis, insectes i fins a 90 activitats pràctiques per als participants. 5.000 estudiants de primària i secundària que recorreran aquests tres de la fira de Ciència per a tothom, organitzada per la UIB amb l'objectiu de crear vocacions científiques. Toni Salom és tutor de sisè de col·legi CIDE.
Tot el que sigui manipulatiu, experiencial, per a ells és fantàstic. Ells ho toquen, ho veuen i se queda molt més que vist en fotografia.
Despertar la curiositat és un ingredient essencial de la ciència per a tothom.
M'ha agradat molt un puesto on te podien treure l'ADN.
L'ADN i tot això. I pues, està molt guai perquè te donen exemples i te fan participar.
Hem vist com la teoria, però no objectes així, tal qual com estem fent ara.
Centenars d'estudiants de grau, futurs biòlegs, químics, psicòlegs i matemàtics col·laboren per acostar el coneixement amb experiments i activitats també sobre l'entorn. Francisca Molinos és coordinadora de Ciència per a tothom.
Venen i que s'interessen molt pels insectes, altres els hi van un poc més de fàstic. Després quan els hi xerram un poc sobre cada insecte, com que els interessa més. I...
Enguany amb una estrella convidada a l'eclipsi complet. Ciència per a tothom continuarà demà i divendres capvespre i dissabte matí estarà oberta a les famílies.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, considera inadmissible i inassumible allargar la detenció de Saif Aboukeshev, un dels empresonats per Israel. Per això exigeix la seva alliberació immediata.
Ho ha dit avui al Congrés, on ha explicat que ahir va tornar a convocar l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per tractar aquesta qüestió. Álvarez considera que l'abordatge de la flotilla en aigües internacionals és una acció contrària al dret internacional.
Exigimos su inmediata liberación y así lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales y debe ser inmediatamente puesto en libertad.
El ministre considera que la flotilla és un reflex de la situació internacional actual. Segons diu, vivim la pitjor crisi de l'ordre mundial d'aquest segle.
I Donald Trump parla d'un acord imminent amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president estatunidenc ha assegurat que les autoritats iranianes han acceptat renunciar al desenvolupament d'armes nuclears i això, assegura, facilita una entesa entre Washington i Teheran.
In the world of war, a few days ago. No, they want to make a deal badly.
Diu que veu molt possible arribar a un acord o quan hores abans amenaçava l'Iran amb atacs de més intensitat si no accepten el pacte.
El país persa, per la seva banda, estudia la proposta dels Estats Units. Es tracta d'una llista de 14 punts i Trump amenaça de reprendre els bombardejos si no els compleixen. Les esperances de pau a l'Orient Mitjà han servit ja de revulsiu per a les borses i han calmat també els preus del petroli. Avui el barril de Brent cotitza a manco de $100. No obstant això, les conseqüències del conflicte persisteixen. L'Organització Marítima Internacional assegura que uns 20.000 tripulants i un miler de vaixells continuen atrapats al Golf Pèrsic.
Washington acollirà la setmana que ve una ronda de contactes entre Israel i el Líban sense la participació del grup Hezbollah. Un anunci que arriba el mateix dia en què Israel assegura haver mort el cap de la força d'èlit d'Hezbollah en el primer atac a Beirut en un mes.
D'altra banda, un soldat israelià ha resultat ferit greu i tres més han patit ferides lleus després de l'impacte d'un dron carregat d'explosius al sud del Líban sobre la zona que controla Israel. És la resposta als darrers bombardejos d'Israel sobre Beirut durant el suposat alto al foc. Segons les autoritats libaneses, els atacs d'Israel sobre el Líban ja han deixat gairebé 3.000 morts i més de 8.000 ferits.
I un atropellament múltiple deixa al manco 3 ferits a Santander.
L'accident ha ocorregut davant l'Ajuntament de la ciutat. El vehicle ha sortit de la via i ha atropellat 3 dones que han estat traslladades a un hospital de Santander. El conductor del cotxe es troba en el lloc dels fets i la policia local li està fent proves.
I el judici del cas Kitchen continua a l'Audiència Nacional. Un excomissari ha admès que l'ex-DAO de la Policia Nacional, Eugenio Pino, un dels acusats, el va informar d'una operació de vigilància entorn de Luis Bárcenas.
L'excomissari ha contat que dies després de la seva presa de possessió com a cap de la policia judicial el 2013, Pino el va informar de l'operatiu. Una investigació que finalment no es va dur a terme, segons li va explicar dies més tard en una reunió l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
L'Alzheimer és una enfermedad horrible. Te aniquila, pero aniquila también a los de alrededor. Porque yo los últimos 20 años no he podido dejarlo solo, he tenido que dejar la sinfónica.
Qui parla, qui toca el violí és Nalvina, una de les protagonistes de Raval. Raval és un llibre, però també és una pàgina web i vol ser una exposició. És la història d'una de les barriades més gentrificades de ciutat, Santa Catalina, i de tot el que implica fer-se gran sense un coixí social que t'empari. L'ha escrit en Pep Pérez, Castelló, fotògraf, documental i professor de psicologia desenvolupada de la UIB, i demà es presenta a Ínsula Literària. Sandra Martínez.
Com tantes altres coses, el projecte va néixer en temps de pandèmia, quan va tenir lloc la primera de les històries, la d'Anna Catalina, una veïnada de tota la vida que rebia l'empar de la comunitat.
Feia uns anys que estava malalta i no podia baixar a la casa perquè no hi ha ascensor. I els veïns li ajudàvem a pujar i baixar coses o anar al súper. I durant la pandèmia un dia vaig veure que a la nit que una ambulància esperava de baix casa i se l'enduien cap a la clínica. I ja no va tornar. I tot això em va fer pensar que com ella devia haver molta gent gran a Santa Catalina que vivia sola i en condicions difícils.
Soles, en condicions difícils i sense un coixí de coneguts o d'establiments, d'amics que facin el dia a dia un poc millor, en una zona de moda on el paisatge canvia constantment i on les llengües no s'entenen.
Una d'elles, de fet, a la seva finca, no viuen més que estrangers. Me comentava que si ha de demanar ajuda o ha de tenir algun tipus de conversa amb algun veí, no es pot entendre. Ha de sortir de l'edifici per trobar algú amb qui pugui xerrar, que la pugui entendre, no? Però la gentrificació el que fa és, d'alguna forma, aïllar-les més, no? Augmentar la seva manca de vincle.
Tot això és Raval i és Nalvina, també na Magdalena, na Beatriz, i és Santa Catalina, però podria ser qualsevol altra zona on els vells són supervivents d'un món que ja no existeix.
Evidentment, són probablement l'última generació que queda aquí, i si hi són, en molts casos, és perquè la casa és seva. Vull dir, això també és una dada curiosa, que exceptuant una, que vivia en una casa de lloguer, totes les altres eren propietàries de la seva casa i que no volien deixar-la de cap manera, no?
Raval, el fotollibre, ha estat editat per La Perifèrica i l'autor la presentarà a Ínsula Literària, acompanyat de la guionista, escriptora i professora de la UIB, Carme Morell.
I Barcelona celebra en aquests moments la gala dels Premis Sonor, els guardons que reconeixen els millors podcasts en llengua catalana i on el podcast d'IV3 Ràdio, Les Desaparicions, liderat pel periodista Joan Cabot, opta a dos premis.
La producció està nominada a les categories de millor podcast de narrativa, de no ficció i millor producció amb aquesta minissèrie de 5 episodis centrada en el fenomen del suïcidi, un tema encara tabú i difícil d'abordar. A través de testimonis i reflexions, Les Desaparicions posa el focus en la salut mental i en l'impacte de la soledat.
I ho dèiem en començar, les autoritats han ajornat a demà la inauguració de l'Eivissa medieval. Una de les cites culturals i patrimonials més destacades del calendari Pitius i que, com sempre, us acostarà IV3 Ràdio amb una cobertura especial.
Hi haurà connexions en directe, programes especials i continguts des de diferents punts de Dalvila per apropar l'ambient de la Fira dels Llars de totes les illes. El dia Eivissa i Formentera s'emetrà en directe des de la plaça d'Espanya amb entrevistes a artesans, músics i participants. També el programa Tèntol es desplaçarà fins a Vila amb una edició especial dedicada a la celebració. Tot i això, com dèiem, avui s'ha ajornat aquesta inauguració oficial per mort de la pluja, un temps que ha deslluït aquesta primera jornada i que ha afectat, com no podia ser d'altra manera, l'afluència del públic. Són alguns dels visitants i paradistes.
Però realmente el mercado está abierto, o sea que el tiempo no acompaña.
Pujam a dalt del castell, a veure-lo tot, i baixam cap a Vall del Rei. I està molt bé, està molt bé.
No hi ha hagut quasi ningú per la pluja i tot això, però bueno, bé, no ens podem queixar tampoc.
I també el pronòstic, ja con lluvia la gente ya, bueno, sí, estamos un poco acostumbrados nosotros a ir con el ritmo del tiempo, digamos, ¿no?
Estos son cuatro gotas, no nos ha espantado en absoluto. Pero nos ha gustado lo que es la primera vez que estamos aquí, no en Mallorca,